Penedès després d'un mes i mig d'aturada a Belfon.
Així ho ha anunciat la Mancomunitat Penedès-Garraf. El comitè de vaga i l'empresa Preszero han arribat a un acord per tal de pujar el sou dels treballadors un 8,5% durant els propers 4 anys. El municipi més gran afectat ha estat Sant Sadurní d'Anoia.
Penedès Televisió, Alba Esteve.
I el seu alcalde, Ton Amat, exposava la satisfacció per tornar a la normalitat.
Celebrem que d'una vegada per totes s'hagi acabat aquesta vaga, que no hauria d'haver durat aquestes 6 setmanes, però de totes maneres celebrem que ja deixi d'haver-hi aquesta vaga i podrem començar a tornar a la normalitat el més ràpid possible.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fixa per al 10 de febrer l'inici del judici a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.
El TSJC també ha decidit avui enviar a judici oral la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els diputats d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, per l'1 d'octubre.
El Tribunal Suprem confirma la inhabilitació de l'exalcalde d'Agramunt i actual delegat del govern a Lleida, Bernat Soler.
Soler deixarà el càrrec en els propers dies, així ho ha assegurat aquesta tarda després d'assabentar-se de la notícia per la premsa.
En els propers dies deixaré de ser delegat del govern de la Generalitat a Lleida. I ho deixaré de ser per una sentència d'un tribunal submergit en l'arbitrarietat. I dic arbitrarietat perquè res del que vaig fer i pel que se m'acusa és diferent del que van fer la majoria d'alcaldes i alcaldesses de Catalunya. Deixaré de ser-ho i retornaré a la meva professió i, sobretot, a la meva vocació com a professor de tecnologia.
Escasseja l'amoxicil·lina pediàtrica en xarop, la que més recepten els pediatres. Els farmacèutics alerten que això pot portar a un mal compliment del tractament.
Des de la Conselleria de Salut s'ha fet una crida a la calma, tot recordant que hi ha altres fórmules del mateix antibiòtic disponibles. Helena Palau, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
Els medicaments que tenen alternativa, els farmacèutics el que fem és buscar substitució. En el cas de l'amoxicil·lina, doncs, teníem la presentació de 250 mg 40 mil·lilitres, però clar, l'envàs és més petit, o de 125 mil·lígrams, llavors s'ha de doblar la dosis, per exemple.
Josep Maria Sala Valldaura s'endú el Premi Josep Vallverdú als Premis Literaris de Lleida 2022 que es lliuren en aquests instants.
Marina Miralles Mestre ha estat premiada amb el Premi Màrius Torres per la seva obra Llavors. L'assaig Sala Valldaura du el títol La serp i la poma al voltant del llenguatge poètic.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Es tracta d'una reflexió sobre la poesia que alterna dos tipus d'argumentació. Així ho ha detallat el seu autor, el ginorellenc Josep Maria Sala Valldaura.
El llibre té dos tipus d'argumentació. La, diguem-ne, més normal, la concatenada, la lògica, la racional, d'una banda, i l'altra, una argumentació de tipus metafòric, de tipus analògic. Es van alternant una amb l'altra.
I en esports, el jugador del Barça, Alejandro Valde, convocat pel Mundial de Futbol, Joan Barberà.
El blaugrana viatja a Qatar per suplir la baixa del valencià José Luis Gaya. Lesionat serà el 17è jugador del Barça a la cita mundialista que comença aquest diumenge. Una xifra rècord. Serà també el 8è de la selecció espanyola.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores s'espera que la temperatura pugi, però no ho farà massa més respecte a les que tenim a hores d'ara. Avui s'espera un ambient una miqueta més fred que el d'ahir al migdia. I a més parlarem d'aquesta inestabilitat que mantindrem sobretot cap a les comarques de Barcelona i també a part de les comarques de Girona. I és que, a més, també s'espera que hi hagi alguns ruixats que puguin caure amb certa intensitat. I des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquests ruixats que ben bé podran aguantar fins al final del dia. Aquests ruixats, com dèiem, afectaran sobretot la meitat est del país, però en canvi cap a l'interior sí que hi haurà núvols, però s'espera poca precipitació excepte cap a la cara nord del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Arali. Doncs tenim una tarda de divendres complicadíssima, amb molts problemes a la P7, s'ha incendiat un camió aquest matí, està sent molt complicat retirar-los, ja que requereix de dues grues i una gòndola, i la P7 a Gelida en sentit Tarragona té 17 quilòmetres des de gairebé les 12 del migdia, i per tant la situació és complexíssima. Això està afectant, evidentment, a la resta d'accessos sud, A2, B23, B24, Nacional 340, i per tant és complexíssim en aquests moments moure's pels accessos sud. A banda, i lamentablement, tenim un accident mortal, una persona morta confirmada a la C35 a Llinars, i la via està totalment tallada i s'estan fent desviaments senyalitzats. Rondes amb molta mobilitat i accessos nord també molt complicats, per tant, tarda de divendres molt, molt difícil. Això és tot. Bona tarda.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Després d'un mes i mig d'estira i arronsa, queda desconvocada la vaga de recollida d'escombraries porta a porta que afectava 5 municipis de l'Alt Penedès. Així ho ha comunicat, o ha anunciat, la Mancomunitat del Penedès Garraf.
La Mancomunitat ha explicat que els veïns i veïnes usuaris del porta a porta podran tornar a treure els cubells d'escombraries al seu lloc habitual i seguint el calendari de sempre a partir d'aquest diumenge. El comitè de vaga i l'empresa Presero han arribat a un acord per tal de pujar els sous dels treballadors un 8,5% durant els propers 4 anys. En aquestes 6 setmanes que ha durat la vaga, l'empresa Presero ha incomplert els serveis mínims i fins i tot ha rebut una multa per aquest motiu. Les bosses d'escombraries s'han anat amuntegant als carrers i s'han hagut d'habilitar contenidors d'emergència per recollir-les.
Tot plegat ha provocat que ajuntaments com el de Sant Sadurní haguessin de decretar l'alerta sanitària per evitar riscos. Penedès Televisió, Alba Esteve.
Avui s'ha posat fi a la vaga de la recollida d'escombraries porta a porta. Han estat 40 dies de vaga, una de les més llargues que recorden el sector i la primera que ha afectat a un servei de recollida de porta a porta. Finalment, aquest dijous a la nit, després d'una llarga reunió de mediació, es va arribar a un preacord i han estat els treballadors en assemblea que han certificat aquest mateix migdia la fi del conflicte. La vaga ha afectat els 5 municipis de l'Alt Penedès que tenen contractat el servei de recollida porta a porta. D'aquest, el més afectat i el més gran és Sant Sadurní d'Anoia i el seu alcalde, Ton Amat, exposava la satisfacció per tornar a la normalitat.
Celebrem que d'una vegada per totes s'hagi acabat aquesta vaga, que no hauria d'haver durat aquestes 6 setmanes, però de totes maneres celebrem que ja deixi d'haver-hi aquesta vaga i podrem començar a tornar a la normalitat el més ràpid possible.
El que s'ha acordat és un conveni de 4 anys amb increments del salari del 3% pel 2022 i del 2% pel 2023 i el 2024 de l'1,5% l'any 2025. El servei es reprendrà a partir d'avui mateix.
Una altra vaga que podria arribar aviat a la fi és la dels metges de l'Hospital de Mataró, que aquest matí han arribat a un preacord amb la gerència sobre la retribució de les hores extres. De moment, s'ajorna l'aturada a l'espera d'arribar a acords en altres matèries. Els facultatius van començar dimecres una aturada de guàrdies voluntàries que feia perillar alguns serveis del centre sanitari. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
Els representants dels metges de l'Hospital de Mataró ahir es reunien amb la gerència del Consorci Sanitari del Maresme per millorar les condicions de treball relacionades amb les guàrdies voluntàries. Aquesta trobada va ser més negociadora, segons els representants dels metges, i aquest divendres, des de les 8 del matí i durant més d'una hora, hi ha hagut una assemblea de metges de la que n'ha sortit un preacord amb la gerència del Consorci. El preacord estableix que les hores extres es retribueixin millor. D'aquesta manera, augmentarien entre un 20 i un 50%. Alerten, però, que ajornen les aturades a l'espera d'arribar a un acord amb la resta de demandes, donen un termini de 3 mesos. Escoltem el president de Metges de Catalunya i vicepresident del Comitè de Treballadors del Consorci, Jordi Cruz.
El que fem és ajornar-la, a veure amb aquests tres, donant aquests mesos de negociació d'aquests temes, aviam a quins acords arribem.
Han estat una vuitantena de metges els que han seguit l'aturada de guàrdies voluntàries al llarg d'aquests 2 dies.
I a Badalona continua la polèmica per les baixes de fins una setantena d'agents de la Guàrdia Urbana. Ara l'Ajuntament els ha obert expedients informatius, tot plegat després que el consistori s'hagi vist obligat a contractar seguretat privada per protegir alguns edificis municipals. El regidor de Seguretat, Cristian Carneado, assegura que tenen motius de sobres per iniciar una investigació d'aquest fet, ja que podria tractar-se d'una vaga encoberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
El regidor de Seguretat, Cristian Carneado, ha confirmat que aquesta setmana s'han signat els expedients informatius sobre les baixes en massa de la Guàrdia Urbana. Una situació que Carneado ha assegurat que es contraresta amb la contractació de seguretat privada en edificis com el Viver i la Casa de la Vila i gràcies a l'aportació diària de 18 Mossos d'Esquadra per fer patrullatge.
Sobren, o de fet ja estan oberts, perquè ho vaig signar jo mateix ahir o abans d'ahir, els expedients informatius que una situació així requereix. Per tant, aquests expedients informatius doncs faran la seva tramitació i aquí ja no és un tema polític, aquí ni entrem ni sortim. Al final és un tema tècnic i, evidentment, quan tens una situació així, doncs s'investiga, sí, òbviament.
Des del govern insisteixen que es mostren oberts al diàleg, però primer és necessari, diuen, recuperar la normalitat en el servei i en la salut dels agents.
Notícies en xarxa.
Ja hi ha data. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat per el 10 de febrer l'inici del judici a la presidenta del Parlament, suspesa, Laura Borràs, per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.
Les següents sessions seran del 20 al 23 de febrer i del 27 de febrer a l'1 de març. La Fiscalia demana 6 anys de presó, 21 anys d'inhabilitació per a càrrec públic i 144.000 euros de multa per a Borràs per un delicte continuat de prevaricació i un altre de falsedat en document públic.
El TCJ també ha decidit avui enviar a judici oral la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els diputats d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvadó.
El tribunal ha tancat la instrucció pels que eren els càrrecs de la Conselleria d'Economia durant la legislatura del referèndum de l'1 d'octubre. A Jové i a Salvador se'ls acusa de desobediència, malversació i revelació de secrets. I a Garriga se l'acusa de desobediència greu a l'autoritat judicial. No hi ha data per al judici. La consellera s'enfronta a inhabilitació, els diputats a penes de presó.
I el Tribunal Suprem ha confirmat la inhabilitació de l'exalcalde d'Agramunt i actual delegat del govern a Lleida, Bernat Soler.
El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna d'un any d'inhabilitació especial i una multa de 17.000 euros per a Soler. És per un delicte de desobediència quan era alcalde d'Agramunt a l'Urgell per participar activament en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. El que va ser conseller d'Acció Exterior haurà de deixar el seu càrrec de delegat del govern a Lleida.
Ho faran els pròxims dies, tal com ha assegurat aquesta tarda. Soler defensa la seva innocència i avança que reprendrà la seva professió de docent. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, acompanyat dels càrrecs electes d'Esquerra a la plana de Lleida, Soler ha comparegut aquesta tarda a la seva seu, a la delegació del govern de la Generalitat a Lleida. El delegat ha fet balanç sobre el que ha estat la seva carrera política i les fites que ha aconseguit des de l'alcaldia d'Agramunt fins a dia d'avui. Una carrera que ha dit que ha estat marcada per aquesta condemna, que ha assenyalat que, tot i que no ho ha volgut, l'ha afectat al seu àmbit personal. Tot i això assenyala que tornarà a la seva feina com a professor, així ho deia.
En els propers dies deixaré de ser delegat del govern de la Generalitat a Lleida. I ho deixaré de ser per una sentència d'un tribunal submergit en l'arbitrarietat. I dic arbitrarietat perquè res del que vaig fer i pel que se m'acusa és diferent del que van fer la majoria d'alcaldes i alcaldesses de Catalunya. Deixaré de ser-ho i retornaré a la meva professió i, sobretot, a la meva vocació com a professor de tecnologia. Més enllà de la imposició en data i en forma, aquest retorn em permetrà tenir més temps per mi, però, sobretot, per escoltar el batec dels joves del nostre país. Perquè la política també ha de ser entesa com un pas temporal per treballar en un projecte polític i no pas com una carrera professional.
Recordem que la sentència va ser dictada pel Tribunal Superior de Justícia el 20 de setembre del 2021 i considera a Soler culpable de participar activament en l'organització, promoció i celebració del referèndum al seu municipi.
Moltíssimes gràcies, Alexandra, des de UAU Lleida Ràdio. Falta amoxicil·lina pediàtrica en xarop, la més receptada pels pediatres. És l'alerta que fan els farmacèutics, que avisen que això pot portar a un mal compliment del tractament. Des de la Conselleria de Salut han volgut fer una crida a la calma i recorden que hi ha altres fórmules del mateix antibiòtic disponibles. El desabastiment de l'amoxicil·lina, però també d'altres fàrmacs, s'allarga ja des de fa unes setmanes a Catalunya i s'explica per la crisi mundial de matèries primeres i la coincidència amb un increment de malalties habituals a la tardor. Maite Polo.
Falta amoxicil·lina en la presentació pediàtrica de 125 mil·ligrams a farmàcies com aquesta de l'Hospitalet de Llobregat, on estan solucionant el problema amb un pot més gran o diversos de més petits. En aquest últim cas, els pares acaben pagant-los tots excepte un, que cobreix la Seguretat Social. La titular és Helena Palau, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
Els medicaments que tenen alternativa, els farmacèutics el que fem és buscar substitució. En el cas de l'amoxicil·lina, doncs, teníem la presentació de 250 mil·ligrams 40 mil·lilitres, però clar, l'envàs és més petit, o de 125 mil·ligrams, llavors s'ha de doblar la dosis, per exemple.
El medicament que falta des de fa setmanes en aquesta farmàcia de l'Hospitalet és el primperan contra els vòmits i tampoc tenen el genèric. Els manca un antifongs vaginal i urfidal, un hipnòtic per dormir del qual disposen del genèric però que alguns usuaris rebutgen perquè no els fa el mateix efecte. Els tres medicaments estan a la llista dels més notificats pels farmacèutics de la província de Barcelona al col·legi, com a falta de fàrmacs al mes d'octubre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Servei Català de Trànsit instal·larà aquest cap de setmana un centenar de controls a les carreteres per rebaixar la sinistralitat que s'ha disparat aquest mes. I és que des de principis de novembre han mort 12 persones en accidents, el doble que en el mateix període de 2019 previ a la pandèmia. Anna Ruiz.
La comparativa encès al senyal d'alarma al Departament d'Interior i el conseller Joan Ignasi Elena ha respost amb l'anunci d'un control massiu aquest cap de setmana a les carreteres catalanes.
Aquest exercici de control massiu al conjunt del país, al conjunt de carreteres, amb més de 100 controls adreçats a vigilar, doncs, no només la velocitat, sinó també les formes imprudents de conducció, avançaments irresponsables.
Aquest control massiu inclou un centenar de controls distribuïts per tot el territori, tot i que amb especial incidència a l'AP7, helicòpters per vigilar la situació del trànsit i un augment de capses per controlar la velocitat. Es dona la circumstància que tot i aquest mes de novembre està sent especialment dramàtic i duplica el nombre de víctimes mortals del mateix mes de l'any 19, la xifra global de morts ha baixat al 12%, si es compara el que portem de 2022 amb el mateix període de l'any abans que esclatés la pandèmia.
I encara en plana social, l'Educació investigarà els presumptes abusos sexuals comesos en una escola de Valls per un docent. El departament manifesta una condemna enèrgica davant de qualsevol mena d'abús.
Marc Pedraza, el jove que ha denunciat que va patir abusos sexuals a una escola de Valls, ha declarat que el seu no és un cas aïllat i ha animat a les víctimes a denunciar.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Després de 24 anys en silenci, Marc Pedraza, conegut a Tarragona per ser un dels líders de la comparsa de Carnaval Nou Ritme, ha decidit denunciar públicament que va patir abusos sexuals per un docent a l'escola Baltasar Segú de Valls quan estudiava cinquè de primària. Pedraza ha expressat que ha decidit prendre aquesta decisió per alliberar-se d'un pes que ha aguantat molt de temps i també per totes aquelles persones que han patit una situació similar. A més, també ha assenyalat que el seu no és un cas aïllat i anima altres presumptes víctimes a donar un pas endavant sense por i denunciar-ho.
Estem aquí per això, perquè la gent que i sabem que hi ha més gent i està en silenci i amb por, que jo també l'he tingut durant molts anys, se la treguin i ens facin costat.
Pedraza ha confirmat que de moment no han parlat amb el centre i que confia en que el seu testimoni i el de tots aquells que puguin afegir-se es tinguin en compte i serveixin per fer justícia. Per la seva banda, el Departament d'Educació ja ha anunciat que investigarà aquests presumptes abusos sexuals.
Notícies en xarxa.
En clau pressupostària, Junts per Catalunya reclama al govern al detall les xifres dels comptes públics després d'una nova reunió de negociació. També govern i comuns han acordat aquesta tarda unes bases de negociació per encarar els pressupostos de la Generalitat. Més enllà dels comptes, inclourà la llei d'acompanyament i un acord de seguiment.
La trobada, que ha durat més d'una hora, ha estat exclusivament de caràcter tècnic. També els socialistes reclamen rigor al govern per als pressupostos i li demanen a Natàlia Garriga documentació concreta sobre els comptes per poder fer les seves propostes.
Mentrestant, des del govern, la intenció és dur els pressupostos al Parlament abans de finals d'any.
Així ho ha assegurat avui la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, qui considera que les properes setmanes seran clau per definir els comptes per les reunions com les fetes ahir amb el PSC o les d'avui amb els Comuns i Junts.
Sap que la tramitació parlamentària té una certa complexitat i és llarga, però en qualsevol cas portar els pressupostos al Parlament en primera instància per debatre, efectivament ho volem fer abans d'acabar l'any.
Vilagrà ha avançat que es crearà un impost relatiu al medi ambient, que no ha detallat, però ha rebutjat valorar la proposta dels Comuns d'elevar l'IRPF a les rendes més elevades.
Atenció a aquesta dada, gairebé un 40% dels pisos de lloguer de la ciutat de Barcelona són propietat de grans tenidors. Aquesta és una de les conclusions del primer informe amb dades oficials que es fa a tot l'Estat i que també constata que gairebé 4 de cada 10 habitants de la capital catalana viuen de lloguer, una xifra molt per sobre de la mitjana espanyola i que equipara Barcelona amb d'altres ciutats europees com París o Berlín. Jordi Casino.
Segons les dades d'aquest exhaustiu estudi que ha fet l'Observatori Metropolità de l'Habitatge amb xifres del cadastre i del registre de la propietat, 720.000 barcelonins viuen de lloguer, una xifra molt superior a la de la resta de ciutats espanyoles i catalanes i molt a prop de les xifres de les capitals de França o Alemanya, per exemple. La principal diferència, però, amb aquestes urbs és que ja el parc públic de lloguer se situa al voltant del 20% i aquí amb prou feina s'arriba a l'1%. A més, la meitat dels pisos de lloguer estan en mans de propietaris que en tenen com a mínim 3 al mercat i gairebé 4 de cada 10 en tenen més de 10, per tant, són grans tenidors. Lucía Martínez, la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
Més de la meitat dels habitatges que es lloguen a la ciutat estan en mans de propietats que tenen més de 3 habitatges. Per tant, trenca un relat i ens indica també què significa lloguer en el mercat immobiliari. Que hi hagi grans propietaris que estan invertint en el mercat de lloguer, totes aquestes grans propietats també tenen capacitat de fer incrementar els preus.
Pel que fa al parc total de l'habitatge, tant de propietat com de lloguer, 6 de cada 10 barcelonins tenen només un pis i un 13% dos. Un 30% en tenen 3 o més.
En cultura, en aquests moments s'estan lliurant els Premis Literaris de Lleida 2022. Josep Maria Sala Valldaura s'endú el Premi Josep Vallverdú amb el seu assaig La serp i la poma al voltant del llenguatge poètic. D'altra banda, Marina Miralles, mestra, ha estat premiada amb el Premi Màrius Torres per la seva obra Llavors. Alexandra Foss, UAU Lleida Ràdio.
L'assaig guanyador de la 39a edició dels Premis Josep Vallverdú es tracta d'una reflexió sobre la poesia que alterna dos tipus d'argumentació. Així ho ha detallat el seu autor, el ginorellenc Josep Maria Sala Valldaura.
El llibre té dos tipus d'argumentació. La, diguem-ne, més normal, la concatenada, la lògica, la racional, d'una banda, i l'altra, una argumentació de tipus metafòric, de tipus analògic. Es van alternant una amb l'altra, de manera que en tant en tant doncs, s'explica la poesia com si entressis en una mina i veiessis la galeria de la poesia, els seus materials, els seus minerals, i aprofitessis per dir-ne la riquesa que hi ha. I de l'altre es destria el coneixement poètic respecte al coneixement filosòfic.
D'altra banda, el 27è Premi de Poesia Màrius Torres ha estat per Marina Miralles Mestre, veïna de Granollers. La seva obra, Llavors, versa sobre el pas del temps, una de les inquietuds de l'autora.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El jugador del Barça, Alejandro Valde, convocat pel Mundial de Qatar. El blaugrana viatja per suplir la baixa del valencià José Luis Gallá, que s'ha lesionat. Serà el 17è jugador blaugrana a la cita mundialista, una xifra rècord. Recordem, el Mundial comença aquest diumenge, és el 8è de la selecció espanyola del Futbol Club Barcelona. Valde estava concentrat amb la selecció sub-21 a Sevilla i viatja cap a Qatar per incorporar-se a la disciplina del tècnic Luis Enrique. Encara en futbol, a la plataforma Xal es podrà veure el partit de la Divisió d'Honor Juvenil, serà diumenge diumenge des de 3:15 entre la Fundació Grama i l'Europa. És un dels partits que es pot seguir aquest cap de setmana a xala.cat. Amb waterpolo, el Club Natació Sabadell, l'Estralpul Sabadell, es prepara per a la gran cita continental de demà, i és que els de Quim Colet juguen la final de la Supercopa d'Europa. Ho fan a casa, a Sabadell, davant el millor equip del moment, el Prorreco italià. Des de Ràdio Sabadell informa Sergi Parc.
Els de Quim Colet, com a guanyadors de l'Eurocup la temporada passada, reben novament a Can Llong el Prorreco, vigent campió de la Champions i un dels millors equips del continent. El tècnic ho afronta amb il·lusió, però és conscient també de la dificultat que tindrà el repte.
És una competició que molt difícil de jugar-la, perquè per jugar-la has de guanyar un títol europeu, ja sabem això, lo difícil que és. A la història del club, per nosaltres, la primera vegada que s'ha aconseguit ha sigut la temporada passada, per tant, l'hem de jugar amb la màxima motivació, màxima il·lusió i intentant competir al màxim, aviam per què dona, també.
Com a mínim, com dèiem, l'Estralpul tindrà el factor piscina a favor, ja que el partit es disputarà a Can Llong. La Bombonera, però, no va ser suficient fa uns dies per poder guanyar el duel de Champions contra el Ferencváros, però el Prorreco també va caure contra Olympiacos un dia abans. La Supercopa d'Europa arrencarà demà a la 1:00 PM.
Gràcies, Sergi Part, des de Ràdio Sabadell. En bàsquet, després del compromís europeu intersetmanal amb una gran victòria, l'Espart Girona afronta avui una nova jornada a la Lliga Femenina de Bàsquet. A les 8 del vespre, al pavelló de Fontejau, les catalanes s'enfronten a l'Estudiantes Madeleny. El bàsquet torna a tenir presència destacada aquest cap de setmana, aquest dissabte, demà, a les televisions locals i a Xala, quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda, Lliga Femenina 2, amb el partit entre el Boet Mataró i el GEC Gironí. Durant aquest partit es faran connexions amb el duel de la Lliga EVA entre el Sol gironès Bilbao Basket i el Castelldefels. I en tenis de taula, en joc el duel entre la Sisa Borges Vall, el conjunt lleidatà, i el Cajasura de Priego, líder actual de la Superdivisió Masculina. De moment, empat a 1 al marcador.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garret al control tècnic, Abel Font a la redacció, Joan Barberà als esports i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'OBC interpreta la Sinfonia dels Salms de Stravinsky amb la directora Marta Gardolinska i el Cor Madrigal el 18 i 19 de novembre a l'Auditori.
La violinista Bonsori acompanyarà l'orquestra amb el captivador concert per a violí número 1 de Szymanowski.
Entrades a auditori.cat.
Fa 2 anys el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Passejat amb sorpresa. Vaig en bicicleta avui fins a una platja propera. Prenc un camí que fa drecera enmig dels camps per no travessar cap poble i arribar directe fins al mar. Cada pedalada és un guany de llibertat, una nova volta que em permet avançar sentint l'aire fresc. Deixo enrere camps de pomeres, olivets, vinyes, terrenys erms on creix l'herbassegar. Pedalejo 3/4 d'hora fins que veig la pineda que amaga el mar. Fa fresqueta i hi ha poca gent que passeja per la riba. En girar els ulls veig una colla de genets que munten a cavall. Què fan? Sota el casc dels genets endevino les cares de noies i nois adolescents, fins i tot algun nano més petit. Els cavalls entren i surten de l'aigua. No ho havia vist mai, això. Quin espectacle tan magnífic! Alguns s'endinsen sense por, d'altres reculen més tímids, les crineres que s'estarrufen al vent, fan galops de retorn amb l'aigua arran de coll, mentre una filera de cavalls esvels s'esperen damunt la sorra. Em quedo bocabadada davant l'espectacle que es desplega davant meu i m'hi acosto a poc, sense perdre'n cap detall. Per un instant tinc el rampell d'apuntar-me a l'hípica. Què vols? Una vegada vaig muntar una euga blanca amb una amiga que fa equinoteràpia i li comento a la professora del grup i diu que m'inscrigui quan vulgui. Sé que no ho faré, però ara mateix estic absolutament seduïda per aquesta visió extraordinària que ni tan sols m'hauria imaginat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Desconvoquen la vaga de recollida d'escombraries porta a porta que afectava 5 municipis de l'Alt Penedès després d'un mes i mig d'aturada a Belfon.
Així ho ha anunciat la Mancomunitat Penedès-Garraf. El comitè de vaga i l'empresa Presero han arribat a un acord per tal de pujar els sous dels treballadors un 8,5% durant els propers 4 anys. El municipi més gran afectat ha estat Sant Sadurní d'Anoia.
Penedès Televisió, Alba Esteve.
I el seu alcalde, Ton Amat, exposava la satisfacció per tornar a la normalitat.
Celebrem que d'una vegada per totes s'hagi acabat aquesta vaga, que no hauria d'haver durat aquestes 6 setmanes, però de totes maneres celebrem que ja deixi d'haver-hi aquesta vaga i puguem començar a tornar a la normalitat el més ràpid possible.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fixa per al 10 de febrer l'inici del judici a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.
El TSJC també ha decidit avui enviar a judici oral la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els diputats d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, per l'1 d'octubre.
El Tribunal Suprem confirma la inhabilitació de l'exalcalde d'Agramunt i actual delegat del govern a Lleida, Bernat Soler.
Soler deixarà el càrrec en els propers dies, així ho ha assegurat aquesta tarda, després d'assabentar-se de la notícia per la premsa.
En els propers dies deixaré de ser delegat del govern de la Generalitat a Lleida. I ho deixaré de ser per una sentència d'un tribunal submergit en l'arbitrarietat. I dic arbitrarietat perquè res del que vaig fer i pel que se m'acusa és diferent del que van fer la majoria d'alcaldes i alcaldesses de Catalunya. Deixaré de ser-ho i retornaré a la meva professió i, sobretot, a la meva vocació com a professor de tecnologia.
Escasseja l'amoxicil·lina pediàtrica en xarop, la que més recepten els pediatres. Els farmacèutics alerten que això pot portar a un mal compliment del tractament.
Des de la Conselleria de Salut s'ha fet una crida a la calma, tot recordant que hi ha altres fórmules del mateix antibiòtic disponibles. Helena Palau, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
Els medicaments que tenen alternativa, el farmacèutic, els farmacèutics el que fem és buscar substitució. En el cas de l'amoxicil·lina, doncs, teníem la presentació de 250 mg, 40 mil·lilitres, però clar, l'envàs és més petit, o de 125 mil·lilitres, llavors s'ha de doblar la dosis, per exemple.
En cultura, Josep Maria Sala Valldaura s'endú el Premi Josep Vallverdú als Premis Literaris de Lleida 2022 que es lliuren en aquests instants.
Marina Miralles Mestre ha estat premiada amb el Premi Màrius Torres per la seva obra Llavors. L'assaig Sala Valldaura du el títol La serp i la poma al voltant del llenguatge poètic.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Es tracta d'una reflexió sobre la poesia que alterna dos tipus d'argumentació. Així ho ha detallat el seu autor, el ginorellenc Josep Maria Sala Valldaura.
El llibre té dos tipus d'argumentació. La, diguem-ne, més normal, la concatenada, la lògica, la racional, d'una banda, i l'altra, una argumentació de tipus metafòric, de tipus analògic. Es van alternant una amb l'altra.
En esports, el jugador del Barça, Alejandro Valde, convocat pel Mundial de Futbol, Joan Barberà.
El blaugrana viatja cap a Qatar per suplir la baixa del valencià José Luis Gaya, que s'ha lesionat. Serà el 17è futbolista del Barça a la cita mundialista que comença aquest diumenge, una xifra rècord, i el 8è de la selecció espanyola.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores s'espera que la temperatura pugi, però no ho farà massa més respecte a les que tenim a hores d'ara. Avui s'espera un ambient una miqueta més fred que el d'ahir al migdia. I a més parlarem d'aquesta inestabilitat que mantindrem sobretot cap a les comarques de Barcelona i també a part de les comarques de Girona. I és que, a més, també s'espera que hi hagi alguns ruixats que puguin caure amb certa intensitat. I des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquests ruixats que ben bé podran aguantar fins al final del dia. Aquests ruixats, com dèiem, afectaran sobretot la meitat des del país, però en canvi cap a l'interior sí que hi haurà núvols, però s'espera poca precipitació excepte cap a la cara nord del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. En aquest moment seguim parlant d'una P7 amb molts problemes. 17 quilòmetres entre Gelida i el Papiol, en sentit Tarragona, però només hi ha un carril obert de 3, per un camió que ha cremat i que està costant molt de retirar. De fet, en aquests moments estan treballant 5 grues de diverses característiques i, per tant, en aquests moments amb molts problemes en aquesta P7 i totes els eixos sud, la B23, B24, Nacional 340. A banda, també, com dèiem, i lamentablement, en aquest accident que us comentàvem que era mortal a la C35, a Llinars no només hi ha un mort, sinó que hi ha una de les persones que ha quedat ferida molt greu també ha mort i s'estan fent desviaments senyalitzats. A banda, tenim retencions a la C58, a la C17, a la C58, vies que entren pels accessos nord i les rondes. Molta cautela. Bona tarda.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre, campareta,
campareta... Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any. La grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Després d'un mes i mig d'estira i arronsa, queda desconvocada la vaga de recollida d'escombraries porta a porta que afectava 5 municipis de l'Alt Penedès. Així ho ha anunciat la Mancomunitat Penedès-Garraf.
La Mancomunitat ha explicat que els veïns i veïnes usuaris del porta a porta podran tornar a treure els cubells d'escombraries al seu lloc habitual i seguint el calendari de sempre a partir d'aquest diumenge. El comitè de vaga i l'empresa Presero han arribat a un acord per tal de pujar els sous dels treballadors un 8,5% durant els propers 4 anys. En aquestes 6 setmanes que ha durat la vaga, l'empresa Presero ha incomplert els serveis mínims, fins i tot ha rebut una multa per aquest motiu. Les bosses d'escombraria s'han anat amuntegant als carrers i s'han hagut d'habilitar contenidors d'emergència per recollir-les.
Tot plegat ha provocat que ajuntaments com el de Sant Sadurní haguessin de decretar l'alerta sanitària per evitar riscos. Penedès Televisió, Alba Esteve.
Avui s'ha posat fi a la vaga de la recollida d'escombraries porta a porta. Han estat 40 dies de vaga, una de les més llargues que recorden el sector i la primera que ha afectat a un servei de recollida de porta a porta. Finalment, aquest dijous a la nit, després d'una llarga reunió de mediació, es va arribar a un preacord i han estat els treballadors en assemblea que han certificat aquest mateix migdia la fi del conflicte. La vaga ha afectat els 5 municipis de l'Alt Penedès que tenen contractat el servei de recollida porta a porta. D'aquest, el més afectat i el més gran és Sant Sadurní d'Anoia i el seu alcalde, Ton Amat, exposava la satisfacció per tornar a la normalitat.
Celebrem que d'una vegada per totes s'hagi acabat aquesta vaga, que no hauria d'haver durat aquestes 6 setmanes, però de totes maneres celebrem que ja deixi d'haver-hi aquesta vaga i podrem començar a tornar a la normalitat el més ràpid possible.
El que s'ha acordat és un conveni de 4 anys amb increments del salari del 3% pel 2022 i del 2% pel 2023 i el 2024 de l'1,5% l'any 2025. El servei es reprendrà a partir d'avui mateix.
Una altra vaga que podria arribar aviat a la fi és la dels metges de l'Hospital de Mataró, que aquest matí han arribat a un preacord amb la gerència sobre la retribució de les hores extres. De moment s'ajorna l'aturada a l'espera d'arribar a acords en altres matèries. Els facultatius van començar dimecres una aturada de guàrdies voluntàries que feia perillar alguns serveis del centre sanitari. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
Els representants dels metges de l'Hospital de Mataró ahir es reunien amb la gerència del Consorci Sanitari del Maresme per millorar les condicions de treball relacionades amb les guàrdies voluntàries. Aquesta trobada va ser més negociadora, segons els representants dels metges, i aquest divendres, des de les 8 del matí i durant més d'una hora, hi ha hagut una assemblea de metges de la que n'ha sortit un preacord amb la gerència del Consorci. El preacord estableix que les hores extres es retribueixin millor. D'aquesta manera augmentarien entre un 20 i un 50%. Alerten, però, que ajornen les aturades a l'espera d'arribar a un acord amb la resta de demandes. Donen un termini de 3 mesos. Escoltem el president de Metges de Catalunya i vicepresident del Comitè de Treballadors del Consorci, Jordi Cruz.
El que fem és ajornar-la. Ajornar-la a veure amb aquests tres, donant aquests mesos de negociació d'aquests temes, aviam a quins acords també a quins acords arribem.
Han estat una vuitantena de metges els que han seguit l'aturada de guàrdies voluntàries al llarg d'aquests 2 dies.
I més protestes encara, en aquest cas la que ha convocat demà al matí la marea de pensionistes a tot l'Estat per reclamar que pensions i salaris s'incrementin segons l'IPC real. Helena Puigdueta.
Denuncien que el sistema que s'utilitza per calcular les pensions és insuficient i no té en compte el cost de la vida, de manera que pensionistes i assalariats tornen a perdre poder adquisitiu. Pel portaveu de la Maria de Pensionistes, Ramon Franquesa, de poc serveix que s'incrementin les pensions un 8,5% si la inflació s'enfila 2 punts per sobre. És per això que des de la Marea fan una crida a la mobilització.
Volem recuperar l'instrument de la paguilla, aquest pagament addicional que es feia a final d'anys, per compensar la inflació perduda, per trobar vies per fer aquesta recuperació integral. I en això persistim. I estem convençuts que aquesta nova mobilització posarà a l'agenda la necessitat de protegir els més dèbils.
Ramon Franquesa també demana al Parlament i al Govern de la Generalitat que pressionin a Madrid perquè aprovi modificacions que evitin noves retallades.
Notícies en xarxa.
Ja hi ha data, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat per el 10 de febrer l'inici del judici a la presidenta del Parlament, suspesa, Laura Borràs, per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.
Les següents sessions seran del 20 al 23 de febrer i del 27 de febrer a l'1 de març. La Fiscalia demana 6 anys de presó, 21 anys d'inhabilitació per a càrrec públic i 144.000 euros de multa per a Borràs per un delicte continuat de prevaricació i un altre de falsedat en document públic.
El TCJ també ha decidit avui enviar a judici oral la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els diputats d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
El tribunal ha tancat la instrucció pels que eren els càrrecs de la Conselleria d'Economia durant la legislatura del referèndum de l'1 d'octubre. A Jové i a Salvador se'ls acusa de desobediència, malversació i revelació de secrets. I a Garriga se l'acusa de desobediència greu a l'autoritat judicial. No hi ha data per al judici. La consellera s'enfronta a inhabilitació, els diputats a penes de presó.
I el Tribunal Suprem ha confirmat la inhabilitació de l'exalcalde d'Agramunt i actual delegat del govern a Lleida, Bernat Soler.
El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna d'un any d'inhabilitació especial i una multa de 17.000 euros per a Soler. És per un delicte de desobediència quan era alcalde d'Agramunt, a l'Urgell, per participar activament en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. El que va ser conseller d'Acció Exterior haurà de deixar el seu càrrec de delegat del govern a Lleida.
A aquesta hora, a pocs minuts de començar, a Agramunt, una concentració de suport a qui va ser alcalde de la població. Així que anem fins allà per saber quin ambient s'hi respira. Ràdio Sió, Meritxell Bernaus, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, Agramunt ha reaccionat avui amb rebuig a la confirmació de la sentència que inhabilita el que fou alcalde de la vila durant l'1 d'octubre. Tan bon punt s'ha sabut que la sentència era ferma, s'ha convocat a veïns i veïnes a una concentració de suport a Soler. L'alcaldessa, Sílvia Fernández, indica que aquesta condemna no només afecta l'exalcalde, sinó també a tota la vila. L'escoltem.
Si condemnen l'alcalde, condemnen tot el poble. I en aquest cas, si condemnen l'alcalde d'Agramunt, condemnen tot el poble d'Agramunt i inhabiliten tot el poble d'Agramunt. Per tant, volem mostrar tot el nostre suport i escalf vers el Bernat i també mostrar tot el nostre rebuig vers aquesta sentència.
La concentració, com comentàveu, tindrà lloc en uns minuts, a les 8 de la tarda, a la plaça de l'Església, lloc on ens trobem ara mateix, un lloc que a la vegada és molt simbòlic, perquè aquí és on, per exemple, es va dur a terme el recompte de vots de l'1 d'octubre. Més de 5 anys, doncs, separen aquell moment de la sentència d'avui que obligarà a Soler a deixar el seu càrrec actual com a delegat del govern a Lleida.
Doncs moltíssimes gràcies, Meritxell Bernaus, des de Ràdio Sió. Falta amoxicil·lina pediàtrica en xarop, la més receptada pels pediatres. És l'alerta que fan els farmacèutics, que avisen que això pot portar a un mal compliment del tractament. Des de la Conselleria de Salut han volgut fer una crida a la calma i recorden que hi ha altres fórmules del mateix antibiòtic disponibles. El desabastiment de l'amoxicil·lina, però també d'altres fàrmacs, s'allarga ja des de fa unes setmanes a Catalunya i s'explica per la crisi mundial de matèries primeres i la coincidència amb un increment de malalties habituals a la tardor. Maite Polo.
Falta amoxicil·lina en la presentació pediàtrica de 125 mil·ligrams a farmàcies com aquesta de l'Hospitalet de Llobregat, on estan solucionant el problema amb un pot més gran o diversos de més petits. En aquest últim cas, els pares acaben pagant-los tots excepte un, que cobreix la Seguretat Social. La titular és Helena Palau, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
Els medicaments que tenen alternativa, els farmacèutics el que fem és buscar substitució. En el cas de l'amoxicil·lina, doncs, teníem la presentació de 250 mil·ligrams 40 mil·lilitres, però clar, l'envàs és més petit, o de 125 mil·ligrams, llavors s'ha de doblar la dosis, per exemple.
El medicament que falta des de fa setmanes en aquesta farmàcia de l'Hospitalet és el Primperan contra els vòmits i tampoc tenen el genèric. Els manca un antifongs vaginal i Urfidal, un hipnòtic per dormir del qual disposen del genèric però que alguns usuaris rebutgen perquè no els fa el mateix efecte. Els tres medicaments estan a la llista dels més notificats pels farmacèutics de la província de Barcelona al col·legi, com a falta de fàrmacs al mes d'octubre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. El Servei Català de Trànsit instal·larà aquest cap de setmana un centenar de controls a les carreteres per rebaixar la sinistralitat, que s'ha disparat aquest mes. I és que des de principis de novembre han mort 12 persones en accidents, el doble que en el mateix període de 2019 previ a la pandèmia. Anna Ruiz.
La comparativa encès, el senyal d'alarma al Departament d'Interior i el conseller Joan Ignasi Elena ha respost amb l'anunci d'un control massiu aquest cap de setmana a les carreteres catalanes.
Aquest exercici de control massiu al conjunt del país, al conjunt de carreteres, amb més de 100 controls adreçats al vigilar, doncs no només la velocitat, sinó també les formes imprudents de conducció, avançaments irresponsables.
Aquest control massiu inclou un centenar de controls distribuïts per tot el territori, tot i que amb especial incidència a l'AP7, helicòpters per vigilar la situació del trànsit i un augment de capses per controlar la velocitat. Es dona la circumstància que tot i aquest mes de novembre està sent especialment dramàtic i duplica el nombre de víctimes mortals del mateix mes de l'any 19, la xifra global de morts ha baixat al 12%, si es compara el que portem de 2022 amb el mateix període de l'any abans que esclatés la pandèmia.
També en l'àmbit social, l'educació investigarà els presumptes abusos sexuals comesos en una escola de Valls per un docent. El departament manifesta una condemna enèrgica davant de qualsevol mena d'abús.
Marc Pedraza, el jove que ha denunciat que va patir abusos sexuals en una escola de Valls, ha declarat que el seu no és un cas aïllat i ha animat a les víctimes a denunciar.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Després de 24 anys en silenci, Marc Pedraza, conegut a Tarragona per ser un dels líders de la comparsa de Carnaval Nou Ritme, ha decidit denunciar públicament que va patir abusos sexuals per un docent a l'escola Baltasar Segú de Valls quan estudiava cinquè de primària. Pedraza ha expressat que ha decidit prendre aquesta decisió per alliberar-se d'un pes que ha aguantat molt de temps i també per totes aquelles persones que han patit una situació similar. A més, també ha assenyalat que el seu no és un cas aïllat i anima altres presumptes víctimes a donar un pas endavant sense por i denunciar-ho.
Estem aquí per això, perquè la gent que i sabem que hi ha més gent i està en silenci i amb por, que jo també l'he tingut durant molts anys, se la treguin i ens facin costat.
Pedraza ha confirmat que de moment no han parlat amb el centre i que confia en que el seu testimoni i el de tots aquells que puguin afegir-se es tinguin en compte i serveixin per fer justícia. Per la seva banda, el Departament d'Educació ja ha anunciat que investigarà aquests presumptes abusos sexuals.
En clau pressupostària, Govern i Comuns han acordat aquesta tarda unes bases de negociació per encarar els pressupostos de la Generalitat. Més enllà dels comptes, inclourà la llei d'acompanyament i un acord de seguiment. Mentrestant, Junts per Catalunya reclama al Govern el detall de les xifres dels comptes públics després d'una nova reunió de negociació.
La trobada, que ha durat més d'una hora, ha estat exclusivament de caràcter tècnic. També els socialistes reclamen rigor al govern per als pressupostos i li demanen a Natàlia Garriga documentació concreta sobre els comptes, per poder fer les seves propostes.
Mentrestant, des del govern, la intenció és dur els pressupostos al Parlament abans de finals d'any.
Així ho ha assegurat avui la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, qui considera que les properes setmanes seran clau per definir els comptes. Per les reunions, com les fetes ahir amb el PSC, o les d'avui amb els Comuns i Junts.
Sap que la tramitació parlamentària té una certa complexitat i és llarga, però en qualsevol cas portar els pressupostos al Parlament en primera instància per debatre, efectivament ho volem fer abans d'acabar l'any.
Vilagrà ha avançat que es crearà un impost relatiu al medi ambient, que no ha detallat, però ha rebutjat valorar la proposta dels Comuns d'elevar l'IRPF a les rendes més elevades.
Notícies en xarxa.
Gairebé un 40% dels pisos de lloguer de la ciutat de Barcelona són propietat de grans tenidors. Aquesta és una de les conclusions del primer informe amb dades oficials que es fa tot l'Estat i que també constata que gairebé 4 de cada 10 habitants de la capital catalana viuen de lloguer, una xifra molt per sobre de la mitjana espanyola i que equipara Barcelona amb d'altres ciutats europees com París o Berlín. Jordi Casino.
Segons les dades d'aquest exhaustiu estudi que ha fet l'Observatori Metropolità de l'Habitatge amb xifres del cadastre i del registre de la propietat, 720.000 barcelonins viuen de lloguer, una xifra molt superior a la de la resta de ciutats espanyoles i catalanes i molt a prop de les xifres de les capitals de França o Alemanya, per exemple. La principal diferència, però, amb aquestes urbs és que allà el parc públic de lloguer se situa al voltant del 20% i aquí amb prou feina s'arriba a l'1%. A més, la meitat dels pisos de lloguer estan en mans de propietaris que en tenen com a mínim 3 al mercat i gairebé 4 de cada 10 en tenen més de 10, per tant, són grans tenidors. Lucía Martínez, la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
Més de la meitat dels habitatges que es lloguen a la ciutat estan en mans de propietats que tenen més de 3 habitatges. Per tant, trenca un relat i ens indica també què significa el lloguer en el mercat immobiliari. Que hi hagi grans propietaris que estan invertint en el mercat del lloguer, totes aquestes grans propietats també tenen capacitat de fer incrementar els preus.
Pel que fa al parc total de l'habitatge, tant de propietat com de lloguer, 6 de cada 10 barcelonins tenen només un pis i un 13% dos. Un 30% en tenen 3 o més.
Doncs encara a Barcelona, primeres infraccions de conductors als girs obligatoris de Consell de Cent per la Superilla.
Els girs obligatoris a gairebé cada tram del carrer de Consell de Cent per les obres de la Superilla de l'Eixample s'han fet progressivament al llarg del matí d'aquest divendres, el primer dia que el carrer deixa de ser una via de pas per travessar la ciutat. La normalitat i la fluïdesa han marcat les primeres hores d'implantació dels canvis en la mobilitat, però a mesura que ha avançat el matí la circulació ha estat més complicada i ja s'han pogut veure les primeres infraccions. Molts conductors han travessat en línia recta el carrer, fins i tot en punts on la senyalització que obliga al gir és ben visible.
En cultura, en aquests moments s'estan lliurant els Premis Literaris de Lleida 2022. Josep Maria Sala Valldaura s'endú el Premi Josep Vallverdú amb el seu assaig La serp i la poma al voltant del llenguatge poètic. D'altra banda, Marina Miralles, mestra, ha estat premiada amb el Premi Màrius Torres per la seva obra Llavors. Alexandra Fosu, a Lleida Ràdio.
L'assaig guanyador de la 39a edició dels Premis Josep Vallverdú es tracta d'una reflexió sobre la poesia que alterna dos tipus d'argumentació. Així ho ha detallat el seu autor, el ginorellenc Josep Maria Sala Valldaura.
El llibre té dos tipus d'argumentació. La, diguem-ne, més normal, la concatenada, la lògica, la racional, d'una banda, i l'altra, una argumentació de tipus metafòric, de tipus analògic. Es van alternant una amb l'altra, de manera que en tant en tant doncs, s'explica la poesia com si entressis en una mina i veiessis la galeria de la poesia, els seus materials, els seus minerals, i aprofitessis per dir-ne la riquesa que hi ha. I de l'altre es destria el coneixement poètic respecte al coneixement filosòfic.
D'altra banda, el 27è Premi de Poesia Màrius Torres ha estat per Marina Miralles Mestre, veïna de Granollers. La seva obra, Llavors, versa sobre el pas del temps, una de les inquietuds de l'autora.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El jugador del Barça, Alejandro Valde, ha estat convocat pel Mundial de Qatar de futbol. El blaugrana viatja per suplir la baixa del valencià José Luis Gaya, que s'ha lesionat. Serà el 17è futbolista del Barça en aquesta cita mundialista que comença aquest diumenge, i el 8è de la selecció espanyola. És una xifra rècord, la dels jugadors del Barça en aquest Mundial de Qatar. Recordem que Valde estava concentrat amb la selecció sub-21 a Sevilla. En waterpolo, l'Astralpool Sabadell es prepara per la gran cita continental de demà a la piscina Finet World de Canllong. Els de Quim Colet juguen la final de la Supercopa d'Europa. Ho fan a casa, a Sabadell, davant el millor equip continental del moment, el Prorreco italià. Des de Ràdio Sabadell, informa Sergi Parc.
Els de Quim Colet, com a guanyadors de l'Eurocup la temporada passada, reben novament a Canllong el Prorreco, vigent campió de la Champions i un dels millors equips del continent. El tècnic ho afronta amb il·lusió, però és conscient també de la dificultat que tindrà el repte.
És una competició que molt difícil de jugar-la, perquè per jugar-la has de guanyar un títol europeu, ja sabem això, lo difícil que és. A la història del club, per nosaltres, la primera vegada que s'ha aconseguit ha sigut la temporada passada, per tant, l'hem de jugar amb la màxima motivació, màxima il·lusió i intentant competir al màxim, aviam per què dona també.
Com a mínim, com dèiem, l'Astralpool tindrà el factor piscina a favor, ja que el partit es disputarà a Canllong. La Bombonera, però, no va ser suficient fa uns dies per poder guanyar el duel de Champions contra el Ferencváros, però el Prorreco també va caure contra Olympiacos un dia abans. La Supercopa d'Europa arrencarà demà a la 1 del migdia.
I en bàsquet avui juga l'Espart Girona, afronta una nova jornada a la Lliga Femenina de Bàsquet. S'enfronta a l'Estudiantes Madrileny, Televisió de Girona, Joan Massaguer.
L'Espart Girona s'ha guanyat a pols unes vacances. Abans, però, haurà de fer un darrer esforç aquest vespre a Fontejau contra el Movistar Estudiantes. Com valora l'entrenador assistent de l'Espart Girona, Laura Antoja, l'equip arriba eufòric a les portes de la finestra FIBA després de superar dimarts el vigent campió de l'Eurolliga, el Sopron, però alhora arriba amb les cames cansades.
Portem molts partits ja acumulats des del setembre, però molt contents del rendiment que va tenir l'equip l'altre dia i passant pàgina.
Toca passar pàgina perquè el d'avui és un partit trampa. La jornada prèvia a l'aturada sempre és perillosa i cal que l'equip no marxi abans d'hora de vacances. L'Estudiantes, amb un balanç de 3 victòries i 4 derrotes, té prou arguments per tombar les gironines.
Gràcies, Joan Massaguer, des de Televisió de Girona. I en tenis de taula destaquem un enfrontament en joc el lideratge de la Superdivisió Masculina de Tenis de Taula. La Sisa Borges Brall s'enfronta al Cajasur de Priego. De moment està perdent el conjunt de la capital de les Garrigues per 1-2.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Abel Font a la redacció, Joan Bàrbara als esports i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin bon cap de setmana.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca Armageddon Time. Un nen és enviat a una escola privada i allà s'enfronta a l'elitisme de la institució. També arriba La Maternal, un film espanyol protagonitzat per una mare adolescent. I pels més petits s'estrena Reyes contra Santa.
Serás pintor si lo quieres ser. Nada te podrá parar.
Vas a ir a la universidad.
Podrá sentarse a la mesa con Reyes si juega bien sus cartas.
El protagonista de Armageddon Time és en Paul, un nen que viu una infància tranquil·la a les afores de Nova York, amb el suport de la seva mare i el seu avi, interpretat pel veterà Anthony Hopkins. Un incident, però, provoca que l'enviïn a una escola privada amb el pare de Donald Trump al Consell d'Administració. Allà es trobarà amb un elitisme i un racisme desacomplexats que canviaran dràsticament el seu món.
Sé un hombre íntegro. Aprieta bien la mano. Dame un abrazo.
¿Con quién estabas?
Con chavales estaba.
Que te calles.
No.
Mira, como sigáis así, os van a volver a separar.
La Maternal és un centre per a mares menors d'edat. Allà hi ingressa la Carla, una noia de 14 anys embarassada de 6 mesos. Desafiant i rebel, fins llavors havia viscut en un vell restaurant de carretera amb la seva mare soltera. El centre compartirà el temps amb altres joves com ella i juntes amb els seus bebès s'enfrontaran a un nou món d'adults per al qual no estan preparades.
Duele mucho, padre.
Carla es el peor dolor que existe en el mundo.
Somos los seres de la Navidad.
¿Y todos ellos traen regalos por Navidad?
Todos. ¡Ojo! Que pisas al amigo invisible.
¿Qué pasa, Reyes?
¿Cuánto tiempo sin verte?
No me digas, es la carta para los Reyes Magos.
Es la carta para Santa.
Amb el Nadal a la vora, s'estrena Reyes contra Santa. El film explica com els Reis Mags, farts que el Pare Noel, en Santa, els tregui cada cop més protagonisme, decideixen enfrontar-s'hi. El problema és que aquest conflicte despertarà un enemic comú molt més perillós, el Krampus, que portava segles inactiu.
¿Qué manía con poner alcohol por las casas?
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna d'un any d'inhabilitació especial i una multa de 17.000 euros per l'exalcalde d'Agramunt i actual delegat del govern a Lleida, Bernat Soler, per un delicte de desobediència quan era alcalde d'Agramunt a l'Urgell per participar activament en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La vila d'Agramunt ha reaccionat a la confirmació de la sentència de Bernat Soler de forma contundent. Des d'Agramunt, seguint aquest acte de suport, hi ha la Meritxell Bernaus, de Ràdio Sió. Bona tarda, Meritxell.
Hola, molt bona tarda. Mira, ens trobem a la plaça de l'Església, on en breus moments començarà l'acte de suport a l'exalcalde d'Agramunt, Bernat Soler, qui avui ha rebut, com dèiem, a través dels mitjans de comunicació, la notícia que el Tribunal Suprem ha ratificat la condemna del passat 21 de gener de 2021. Davant d'aquesta sentència, Agramunt ha volgut mostrar el seu rebuig. Escoltem a l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández.
Per Agramunt suposa una consternació més, no? És un dia molt trist pels agramuntins, també és un dia molt trist per la democràcia i pel nostre país.
En aquests moments, un centenar de persones estan concentrades a la plaça de l'Església per tal de mostrar aquest suport. Entre els assistents hi ha representants municipals, també del Consell Comarcal, de la Diputació de